Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I avui arriba el moment de tancar la temporada, el curs radiofònic en el seu apartat de poesia. I com hem dit durant tot el curs, a partir d'ara, Joan Tres i Jordi Van Campen omplen aquest estudi de poesia. Uf, sí. Però no ho faran sols avui, eh?
Tinc mania en dir-nos gordos cada
dia,
I avui omplim,
Bon dia, però avui no esteu sols.
No, gens sols, molt ben acompanyats estem, molt ben acompanyats.
Tenim de tot avui.
Sí, oi que
tenim
sí?
Rossos, morena, tenim de tot aquí.
Sí, perquè avui parlarem dels Premis Gabriel Ferrater de Poesia de Secundària, que es van lliurar els premis fa 15 dies i han portat a l'estudi els guanyadors dels guanyadors d'aquests premis, en Víctor, que és Víctor Torres, sí, que és guanyador de batxillerat, ell ha estudiat primer, està fent, ha fet primer de batxillerat, sí, i tenim a l'Aina, que està fent quart d'ESO i és la guanyadora de tercer i quart d'ESO. Però també tenim a un professor que jo sempre el veig quan hi ha repartiment de premis, sempre, el Lluís Sarri, que és un professor de l'Àgora i que jo penso que els seus alumnes deuen presentar a tots els premis de narrativa, de poesia, perquè sempre el trobem en el repartiment de premis. I hem volgut que vingués aquí també a parlar-nos de la seva experiència com a professor a l'Àgora.
Doncs tenim un professor de l'Àgora, però just també tenim els dos guanyadors, el just Víctor de l'Arnau Cadell i l'Aina de la Tau.
Sí, senyora.
Sí, senyora. O sigui que una àmplia representació d'aquesta masia poètica que tenim a Sant Cugat.
És que Sant Cugat ha de ser el bressol de la poesia, ha d'arribar a ser-ho.
I tu et queixaves que hi ha, no, que no hi ha...
Sí, jo sempre em
queixaré. Que no hi ha gent jove, que
jo
no hi ha un públic.
Jo sempre em queixaré, i tant.
Sempre.
Sempre em
queixaré. Bueno, avui no t'has queixat de que no tens temps, però vaja.
Ja arribarà.
Ja arribarà.
Ja arribarà, encara és d'hora. Víctor, bon dia. Aina, bon dia.
Bon dia.
Comencem a trencar una mica el gel. Expliqueu-me què us ha impulsat a vosaltres a escriure poesia. Suposo que no heu escrit només aquest poema, sinó que si heu guanyat és perquè deveu tenir alguna experiència més al darrere. Què us ha impulsat a escriure poesia, Aina? Comencem per tu.
Jo vaig començar a escriure poesia ja des de ben petita, però jo crec que la meva escola m'ha influenciat molt a escriure poesia, perquè sí que és un àmbit que l'hem treballat bastant comparat amb altres escoles, jo crec, però tot i que s'hauria de treballar molt més. I sí que és veritat que els professors que he tingut m'han influenciat molt a escriure poesia, i quan escric poesia és realment perquè necessito escriure-la, no perquè m'ho diguin.
Molt bé. Víctor?
Bé, doncs jo vaig començar a escriure poesia no fa molt, en els típics concursos de Sant Jordi que es fan a l'institut, no sé si feu vosaltres també, i la veritat que n'he escrit 3 o 4 poemes com a molt, i recordo que em va dir la professora de català, ens va dir que si volíem participar en aquest, i vaig dir per què no, i em vaig posar a escriure i mira, vaig tenir sort.
No, home, sort no, mira,
sort,
si ha escrit,
no.
Si com diu, ha escrit 2 o 3 poemes i ja ha guanyat un premi, alguna cosa de tenir.
No, aquí hi ha un component innat,
clar, això aquí anava.
Sí, perquè jo em pensava que quan preguntava si hi havia alguna cosa darrere d'escriure poesia, seria una escopeta, allò,
una obligació, no?
Obligar-los a alguna cosa, però veig que no. Aquí hem comentat també que l'escola Tau té una tradició llarga, sí, i ella mateixa ha dit que heu treballat més que altres escoles, això no sé com...
No ho sé, però...
Intueix que és així.
M'agrada aquesta idea de l'orgull de nosaltres, això ho fem i ho fem bé, no? S'ha de dir que l'escola Tau va ser fundada pel Joan Triadú,
sí,
i per tant, diguéssim, hi ha una llarga tradició literària a darrere, en aquest sentit, continuada per la filla, la Teresa, i per la direcció, sí, actual. A veure, anem al Lluís, no? Que potser
sí,
és aquí
clar,
la persona que ens ha de dir... Perquè és veritat el que deies tu, Joan, l'hem vist des de fa molts anys sempre com a, no sé si dir, promotor de possibles guanyadors de premis.
Sí, jo crec que com a cap de departament de llengua catalana de l'escola Àgora, ara Àgora Sant Cugat International School, jo crec que és molt positiu intentar motivar els alumnes perquè escriguin poesia, i sobretot perquè visquin realitats més enllà del que és el marc de l'escola, no? També, que això crec que s'hauria de fer més del que es fa. Hi ha una qüestió que a mi em va fer reflexionar molt, que va ser la selectivitat del curs 2008-2009, que entraven a la selectivitat, evidentment, com sempre, dues opcions, A i B, i l'opció A era un poema de Josep Carner titulat Bèlgica, que es treballa a l'antologia de la poesia catalana primer, un poema fantàstic i fàcil d'entendre. I després hi havia un text bastant més complex a l'opció B, que era com una introducció a la Ilíada. I és curiós, però aquelles estadístiques que fan la gent de l'ESPAU, el 80% dels alumnes d'aquell curs, dels 32.000 alumnes que es van presentar, doncs van escollir l'opció que era més complicada, de la Ilíada. Això em va fer veure que la gent té por a la poesia d'entrada. És un gènere que fa por. I és una veritable llàstima. I això és, ho he intuït des del primer any que m'he dedicat a la docència, i intento que els alumnes no tinguin por a la poesia. Ho he après de països com Irlanda, que això és fonamental. Allà cultiven molt, promocionen molt la poesia, la treballen molt a les escoles, com ara tu comentaves, per exemple, aquí al Tau, i penso que és imprescindible. I sobretot entendre que més enllà de l'escola, del marc de l'escola, hi ha vida literària, i en aquest món no tot són les ciències, sinó que també és important les humanitats, no?
Perquè no els hi preguntem si els hi fa por.
A vosaltres us fa por la poesia?
Bueno, a mi por no em fa, però sí que és veritat que des de ben petits jo crec que ens han com ensenyat a tenir-li una mica de por. És com una por que ens hem anat generant entre nosaltres, ja que sempre havien dit que la poesia era com el gènere més difícil a l'hora d'interpretar, i jo crec que és una por que ens hem anat promovent entre nosaltres, i ara s'ha quedat com el gènere que fa por, la poesia.
És com un mantra,
sí,
no?
Sí,
és un mantra que és allà, sí, i la gent diu que és difícil sense calibrar-ho.
Sí.
Jo sincerament no havia escoltat això mai, eh? No. Jo por a la poesia, no sé què vols dir amb això.
Potser lloc de por hauríem de parlar d'un respecte o excessiu. De totes maneres, no deixa de ser curiós que en aquestes generacions el que és un text breu, amb línies curtes, que es diuen versos, ells que estan tan acostumats a les pantalletes i això, doncs diguéssim que els hauria d'entrar d'una manera més natural.
No, s'està més acostumat al que és la prosa, i com que s'està més acostumat al que és la prosa, llegir contes, narració, novel·la, etc., contes, doncs la poesia, no sé si la paraula exactament és por, però el que sí es té és un respecte cap a aquest gènere, i per tant no s'afronta tant. Fixa't, no hi ha massa gent jove que llegeixi poesia com el que llegeix una novel·la. Em referia a això, sobretot.
Gent jove i gran,
sí, 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 també.
El lector de novel·la també és molt més, sí, però amb distància, sí, que el lector de poesia.
I actualment molt, es llegeix molt l'assaig, també, clar, i altres gèneres, però poesia menys.
Potser la poesia també requereix una mica de maduresa. Sí. Així ara vaig a fer d'advocat al diable. De totes maneres, tenim exemples bons, perquè no només ells dos ens van fer uns poemes francament esplèndids. Hem dedicat la celebració del premi, quan es van llegir tots els guanyadors, el nivell va ser altíssim.
Molt alt.
Però altíssim. Sí. Hi va haver gent realment que ens va deixar allò, la pell de gallina.
Va augmentant amb els anys el nivell. Eh? Aquest any ha estat veritablement excepcional el nivell dels guanyadors de la poesia. Escolta, i ja que parlem dels poemes, per què no ens els llegiu? Aina, a veure, el teu poema es diu Cega, té títol de Cega. Té alguna història al darrere d'aquest poema?
Bé, sí, jo a l'hora d'escriure'l, o sigui, no em vaig... Ja sé que a primera vista el títol de Cega t'imagines una persona que ha perdut la vista, però jo no em referia a això. És com una persona que se li ha mort, que s'ha mort per dins i que ha perdut com la llum de la vida. I em referia més aviat a això, una persona que està perduda en un camí i que no sap trobar-se, o sigui, està cega, no veu res. I em referia més a això, devia ser en algun moment de la meva vida que estava una mica perduda. Però bueno.
Està bé que ho escriguis. Ens vols llegir el poema, sisplau, Aina?
Doncs mira, ens posarem en situació.
Posarem en situació?
Clar, hem de crear un clima.
Som-hi.
Que ens ajudi a respirar aquesta poesia.
Perfecte.
D'acord? Vinga, ens preparem.
Cega, com dos pous sense llum, com una nit sense estrelles, com el teu silenci de color fum, tu de mi te'n vas, ben lluny. Dolça criatura blanca, petita flor daurada d'ànima sagrada, observaves amb mirada franca, sense saber per on volaves. Mirada perduda, absència de llum, com els teus ulls color fum, tu de mi te'n vas, ben lluny. Encara sents el gust del rancor? O com els teus ulls ja no tens emoció? T'enyoro, vella amiga. Deixa'm curar-te aquesta ferida. Se't tenyeixen els ulls d'un gris bel fi, mirada perduda. No deixis el camí, bonica criatura. Torna a resplendir.
Fantàstic. Què et sembla, Carme? T'has quedat bocabadada.
M'he quedat en el clima.
Ulls de color fum.
Sí, sí.
Deliciós.
Sí, sí. Jo crec que això no havia escrit mai ningú. Mira què et dic.
I aquestes comparacions que es van repetint, a més, molt bé.
I com ara ella s'està posant vermella.
Víctor, crec que et toca a tu.
Sí.
Digue'ns el títol, explica'ns.
Doncs, i... El meu poema és Desengany amorós i jo em vaig inspirar perquè quan vaig decidir escriure un poema, volia escriure un poema que pogués transmetre un sentiment i que aboqués un sentiment amb el qual la gent es pogués sentir identificada, en part, perquè d'això es tracta la poesia, no, també. I llavors vaig decidir escriure això perquè, com tothom algun cop li ha passat, ha tingut un desengany amorós, sabia que provocaria aquest sentiment que jo volia. Llavors, ara...
Doncs ens tornem a preparar, no? Sí. I així ens endinsem en el poema del Víctor.
Com el llegiré.
Vinga.
Comeses de falsa encantada, planegen amb intenció d'encetar, com llances impacten equivada, dissortat qui no les pot esquivar. Com porró raja el cor del tocat, brolla vermell vi de reflex parlat, en saborós el disgust l'ha canviat, ara aiguarelles de regust salat. El mancat crèdul en fe amorosa és víctima de la realitat, a punt de caure, com pot, suposa, l'essència ferida de gravetat. La innocència ja no pot perdurar, amb el temps ha deixat de lamentar el destí que no ha pogut canviar. Només es pregunta, tornaré a amar?
Molt bé. Déu-n'hi-do el llenguatge, ho heu vist?
El llenguatge, la tècnica, hem escoltat, sí. Em sembla tots, un ritme, una cadència molt clara, també en el cas
música.
De l'Aina, jo crec que... Realment aquí torno una vegada més, sense treure mèrit als alumnes, torno altra vegada més a l'equip de mestres, la preparació que hi ha darrere. Sempre dic el mateix, a més del temari que ja heu de fer per se, no? Doncs aleshores teniu aquesta idea de, mira, anem a dedicar unes quantes classes a...
Sí, sí, és complicat, però jo crec que, com he dit al principi, imprescindible. Nosaltres a l'escola fem, per això tu comentaves, Joan, abans que ens veus amb els premis literaris, però la primera avaluació la dediquem a la narració històrica, en aquest cas en el premi Pere Ferrer. La segona avaluació la dediquem al certamen literari intern de l'escola de Sant Jordi i el tercer trimestre el dediquem a preparar el premi Gabriel Ferreter per a centres de secundària. I és una manera, doncs, de que, doncs, tenim cada trimestre cobert literàriament i així, doncs, els alumnes voluntàriament, doncs, es preparen els seus textos i després, doncs, els anem, diguéssim, com polint.
Clar. És curiós que, fixa't, són les escoles que han de programar aquestes coses. Dic, la poesia no està en els programes oficials. És dir, són les escoles, cadascuna, sí, la que ha de fer el seu esforç per portar la poesia a l'escola. Sí, perquè, senyor, a les programacions no existeix el treball de la poesia. No?
Estic totalment d'acord. Hi ha una qüestió que a mi m'ha preocupat molt, que la LOMCE i abans la LOE, i etc., no contemplen això. I a mi, jo vaig veure el sol amb literatura, ara fa 5 anys, quan a la nostra escola vam començar a fer el batxillerat internacional, que hi ha una assignatura que es diu Llengua i Literatura, que es treballa la literatura d'una forma esplèndida, com a mi m'agrada, des dels procediments, des dels textos, i fins i tot he arribat a gaudir tant d'aquesta assignatura, i els alumnes igual, que han deixat de tenir por a la literatura, de tenir por a la poesia i d'agradar-los la literatura.
Clar.
Fins i tot, per desmentir un altre tòpic, els alumnes del científic també.
Molt bo. Molt bo.
A veure, hi ha un tema aquí que abans has mencionat, has parlat d'Irlanda,
sí,
com un exemple,
sí,
de país en el qual hi ha, sí, diguéssim, una... més gran atenció a tots aquests temes literaris. Clar, també hi ha un premi Nobel de literatura, i concretament un poeta, en aquest cas, no, que seria Yeats,
sí,
i segurament això també pesa, és a dir, aquí, sí, quins referents tenim que ens facin dir nosaltres volem ser com aquests senyors que han guanyat aquesta mena de premis.
Clar. Per exemple, a mi m'agradaria que l'Aina i en Víctor ens parlessin una mica si ells veuen que la poesia la tenen present a la vida quotidiana. La narració, és a dir, el que és la novel·la, la narració normal, sí que hi és present constantment. La poesia la trobeu en la vida quotidiana, vosaltres? Aina?
Jo trobo que la poesia està present, o sigui, a tot arreu. Hi ha un camí, es veus poesia, i també és en el que els poetes s'inspiren, el teu ambient per un camí, o sigui, allà on vas veus poesia, veus el cel, és poesia, veus, no sé, veus la natura, és poesia, és, no sé, trobo que la poesia està present a tot arreu i que els poetes l'únic que fan és transmetre aquesta poesia a la gent.
O sigui que és una actitud personal per sí. tu, eh? Això de veure poesia als llocs és una actitud
personal.
És una
personal. Mirada.
Sí. Una sí, sí, conversa sí, sí. tot prenent un cafè en una Clar. Cafeteria també és
també
poesia.
També. Poesia. Víctor.
Sí, anava a dir Víctor, perquè ella parlava de l'experiència de com trobem la poesia, no? Mm. Però aquella poesia, per exemple, què sé jo, en els vostres iPads, a nivell de música, de rap, de...
Sí, sí, és on volia anar per allò. Jo crec que una font de poesia molt important també és la música. Com abans ha dit el Joan, el rap, que pot ser un debat bastant gran, dir si és poesia o no és poesia. Però és que les pròpies cicles del rap diuen que és ritme i poesia. Per tant, clar. Jo personalment escolto molt rap. No és que hi hagi molta poesia.
És una poesia contemporània.
Sí.
Molt contemporània i per una generació molt concreta.
I contestatària.
Perdona, però a mi m'encanta el rap.
Sí, veus?
I tant. El rap i el hip-hop, que van super associats.
Doncs ja podem...
Jo no sé si amb la poesia
proposarem
podem...
Proposarem després, Carme, d'acomiadar la secció
amb un rap.
Tens un parell de minuts.
Em doneu molt poc marge de... de treball. Però ja us ensenyaré un.
Molt.
També veig la cara al Lluís quan ho he dit que...
No, jo crec que sovint aquesta discussió jo crec que la tindrem en els propers anys, sí. La de si el rap també és poesia. Són d'aquelles discussions que són atàviques gairebé, però jo crec que ningú les resoldrà, com el tema de l'amor, que els trobadors ja en parlaven i en seguim parlant, no? La majoria de la música parla d'això, d'aquest tema. Doncs en aquest cas passarà el mateix, penso, però ho seguirem discutint, eh?
Sí, sí.
Des de la plataforma que ens brinda aquest micròfon, Lluís, algun missatge que vulguis enviar així a l'aire, que no quedarà gravat, ni hi haurà cap podcast.
Home, sí,
de Cultura,
i tant que hi haurà un podcast.
Sobre què farem amb el tema de la poesia als instituts.
La Conselleria de Cultura, jo en aquest moment estic extraordinàriament esperançat i molt optimista, perquè la Laura Borràs, amb la tasca que ha fet a l'Institució de les Lletres Catalanes, la conec també personalment, crec que és una persona que la viu cada dia, la poesia, la viu des de Twitter, des de Instagram, des de totes les xarxes socials, la promociona i crec que és probablement la consellera de Cultura que si pot fer alguna cosa per promocionar la poesia, de ben segur que la farà, n'estic seguríssim.
Sí, totalment d'acord, és veritat.
A més, Joan, la Laura la vam tenir aquí no fa gaire.
Sí, la vam tenir amb un sopar a Gabriel Ferreter, el sopar en memòria Gabriel Ferreter al Mesón, i la veritat és que ens va dir unes paraules sobre Gabriel Ferreter, és una gran coneixedora de poesia, d'en Gabriel Ferreter, de l'obra d'en Ferreter, i de molts més, eh?
No, és admirable la capacitat de treball que té, la capacitat d'humilitat que té, i la competència que té. I allò ho va demostrar en el Parlament només amb el tema del Quixot,
que
va ser espectacular, una lliçó magistral.
A la Institució de les Lletres Catalanes una cosa per la que s'ha destacat és la de recuperar patrimoni, és a dir, ha anat a ocupar-se de que no es perdessin vídeos antics de poetes, escriptors, etcètera, etcètera.
I és una extraordinària coneixedora del territori, no s'ha centrat només a l'àrea de Barcelona, sinó que ha anat per tots els països catalans, tota la demarcació de lingüística.
Jo volia preguntar-los aquí al Víctor i a l'Aina, coneixeu Gabriel Ferreter, vosaltres, el poeta, el gran poeta santcugatenc? Sí. Sabeu alguna cosa d'ell?
Sincerament, ens va parlar la professora de català, però tampoc sabria, no me'n recordo molt, eh?
Digues el nom d'aquesta professora, que ja l'has mencionat dues vegades.
Rosa Besset.
Molt bé. Rosa?
Rosa, home, i tant. La Rosa de l'Arnau, ja la coneixem. Sí, sí, sí. Records, Rosa.
Sí, Aina. Jo fins que no em van parlar d'ell tampoc sabia ben bé qui era, però sí que vaig llegir un parell de poesies seves i em va agradar.
Doncs, llegiu alguna cosa en Ferreter. Penso que val la pena, eh? És a dir, agafeu-lo... entreu a internet, és a dir, si no us voleu comprar el llibre, que estaria bé que el compréssiu les dones i els dies, si més no, llegiu algun poema, ja veureu, és un dels grans poetes, i va viure a Sant Cugat i va viure els últims anys de la seva vida a Sant Cugat, va morir a Sant Cugat, i el considerem un dels grans poetes, a part de ser un dels grans poetes de la literatura contemporània catalana, ha estat vivent aquí, per tant...
L'any vinent tindràs la possibilitat de conèixer-la una mica, ja de lectura prescriptiva primer de batxillerat, hi ha l'antologia poètica, la nova antologia poètica, hi ha un poema seu seleccionat dins l'antologia, que és també un poema deliciós, i això depèn de com treballeu l'antologia, doncs com a mínim tindràs l'oportunitat de conèixer aquest poema i per tant el poeta.
Que bé.
A veure, jo no vull anar-me'n sense que els nostres tres convidats ens facin una recomanació, Joan, poètica, el que se'ls acudi, escolta'm, no sé. Va, Lluís, comença tu, que ets el que segurament tens més calaix de recomanacions, però...
Jo recomanaria molt, a mi m'encanta llegir Joan Vinyoli, per exemple. Podríem posar molts altres exemples, però Joan Vinyoli i Salvador Espriu em tenen captivat i fascinat.
Ja tenim dos noms aquí sobre la taula.
Fantàstic.
Joan Vinyoli, a sacrípila, diguéssim, a primer temps per tothom, un bon poeta per entrar en la poesia.
Present a l'antologia poètica, també.
Espriu, ja...
Depèn. A mi els alumnes, treballant l'antologia poètica, m'han fet una sèrie de reflexions d'aquells que conviden a la reflexió, també, que és el fet de dir, la poesia, quan hi entres a fons, m'agrada.
Clar.
Alguna idea?
No et sabia.
Bueno, ja sé que estem parlant aquí només de literatura catalana, però jo, bueno, a l'escola he estudiat literatura castellana i sí que un poeta que em va captivar bastant va ser Bécquer. I, bueno, em van encantar les seves poesies des del principi. I després, fa poc, va venir a la nostra escola Vicenç Llorca. I sí, també em van agradar
molt. Un altre amic de l'associació
Gabriel Ferreter.
Estem parlant també de poetes que són poetes porta. Ens serveixen per entrar després en el tema de la poesia. La Carme ens crida. Carme, com portes el rap?
El rap? Mira, volta i volta. Senyors, ara sí que se'ns ha acabat el temps, se'ns ha acabat el curs pel que fa a la poesia, i res, us emplaço a continuar la temporada que ve.
Setembre, sí, continuarem, oi, Jordi?
Es ve d'agost.
Esperem que sí, recordeu tots aquells llibres que teniu per casa a l'estiu.
Molt bones vacances.
Gràcies.
I bon estiu a tots.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.